dues coses, perquè tot això comença a les escoles. I comença a P3, a P3 tot és molt bonic, i van pujant i tot és molt bonic, i quan comencen a tenir 10 i 11 anys ja no és tan bonic, i quan tenen 14 ja és un horror. I ja quan tenen 18, dius, com que no ho veus, no ho saps. Llavors, no ho sabem. Però no només els mateixos alumnes crec que hi estarien en contra, perquè encara hi ha molt de això és de nens, això és de nenes. Moltíssim a les escoles, moltíssim. Que no sé si passa per l'educació, eh? En tot cas, no ho sé.
És que tot acostuma a passar sempre per
l'educació. Jo com el Silva llenço idees, però després m'agradaria veure, perquè com que això no ho podria decidir l'escola, o sí que segons quina escola ho podria decidir, les públiques és probable, les concertades no ho sé, però el debat que generaria entre els pares, perquè s'han anul·lat els lavabos de nens i nenes, pares i mares, i ara tothom anirà al mateix lloc, també m'agradaria veure-ho, eh?
Doncs jo sobretot a l'adolescència, perquè clar, quan són petits no crec que hi hagi problemes.
Doncs no, hi ha problemes, ja comparteixen de
sí, us fins a que parleu amb, ara no em surt el nom, però és un dels tres instituts públics de Cardedeu. Això va ser, doncs jo vaig anar al 21, diria, suposo que encara ho deuen tenir, no sé que hi hagi algun canvi de línia, però ho tenien, i allà doncs ja està, hi havia les mestres, o sigui, les persones adultes, les criatures i els infants anaven en aquells lavabos que eren de per tothom.
Per llavors, tothom igual.
I a veure, ningú no, segurament va ser tot un repte per les mestres anar a l'AFA i dir-li, bueno, mira, amics i amigues, a partir d'ara les vostres criatures aniran a un lavabo unitari. Però ho van aconseguir i sense grans coses que em traslladessin. Així que jo crec que és un exemple. Sempre es pot parlar amb aquests casos, però jo crec, amb el tema del gènere i amb qualsevol cosa en general, jo crec que la clau és treure els tabús. És a dir, que a la meva època, quan jo estudiava, les incursions de bàrbars, adolescents, hormonats als vestuaris de les noies eren més freqüents del que m'agradaria reconèixer. Si traiem el tabú del vestuari de les nenes és un lloc desconegut
i que fem forats a les parets per mirar-les,
correcte, sí i bueno, jo recordo autèntiques bestieses per entrar mentre encara que no hi hagués ningú o estàvem nosaltres, no? Però treure el tabú, al final totes aquelles coses de les quals no se'ns permet parlar, no se'ns permet veure, són el que ens generen una curiositat que pot acabar sent malsana. Jo crec que treure aquestes barreres és molt necessari. I una altra cosa, et recullo el guant una mica.
Però m'està agradant molt aquesta manera civilitzada de discrepar.
Sí, ja està molt bé. I jo crec que les escoles és una, o els infants i criatures és una cosa que haurien de tenir més accés perquè no estaríem com estem. Però deies una cosa que em sembla molt interessant, no? Les qüestions econòmiques. Jo crec que no podem parlar gaire de beneficis econòmics aquí. Sí que és veritat que hi deuen haver algunes persones que pagaran molts diners per una operació. Recordem que algunes són operacions contemplades i cobertes per la Seguretat Social, perquè s'entén que és una qüestió mèdica de salut mental, però el col·lectiu trans...
Les que jo parlava no eren aquestes.
Sí, ho sé. Dic que algunes estan cobertes. Les altres, que són més estètiques, podríem dir, que són electives, sí, no? El col·lectiu trans és el col·lectiu amb les xifres d'atur més altes. Per tant, no sé si podem atribuir-li un benefici econòmic a un col·lectiu que està, doncs, econòmicament molt...
Clar, però aquestes xifres fan relació a gent adulta. Saps?
Sí, clar. Tant de bo canviï, tant de bo el col·lectiu trans d'aquí 20 anys
estigui
tremendament
més
empleat.
Sandra, ara tinc una cosa, ara que m'estaves explicant tot això, pensava, clar, és que potser encara, i ho penso més amb les dones que amb mi, però amb les dones aquestes que dius, que amb les que discuteixes a vegades, deuen ser d'una altra edat, també, segurament.
No necessàriament,
No?
No necessàriament.
Bueno, no ho sé, ho dic perquè potser dintre d'uns anys aquest debat majoritàriament és d'una altra manera i ha canviat els valors de la societat i tothom està molt més d'acord, per exemple, i també hi ha més educació, i tant de bo, perquè, per exemple, ningú tingui por que els nois i les noies puguin canviar al mateix lloc.
Correcte.
Saps què vull dir? Tant que fos així, perquè seria més civilitzat. Perquè el tema, sembla aquest de l'educació sexual, que hem parlat moltes vegades, i, per exemple, el nou seu hem parlat moltes vegades. A mi m'agrada quan ara es parla d'educació sexoafectiva, saps? Perquè fins ara només es parla d'educació sexual, i l'educació sexual
i
ja hem vist que no funciona, perquè no, des de la por o des de la perspectiva estrictament d'ensenyar com posar un preservatiu, que al final en molts llocs... Aleshores, al final, l'afecte, saps? El respecte, l'afecte, els sentiments, també és molt important introduir-los quan fas educació sexual, perquè si no el vincules, és quan després es converteix en que pels homes, o per molts homes, o per nois, o per molts nois, no per tots, es pot convertir en una cosa mecànica, i potser hi ha noies que també entren en aquesta dinàmica d'acceptar que això és una cosa mecànica, que amb la qual s'ha d'experimentar, que no té res a veure amb el sentiment i amb els efectes.
Per això deia treure els tabús.
Jo crec que és molt important, també. també que canvia això, perquè per exemple això, aquests no són els valors, saps, que nosaltres en el seu dia ens van ensenyar, sí, sí, perquè sí, estàvem basats més en la por, amb el que era dolent, amb el que no, amb el prohibit, amb tot això, no? I aleshores amb el risc d'embaràs, saps, amb molt de coses que són altres. Per tant, tant de bo amb els anys això canvi a millor i a partir del respecte de tothom. Ara, en aquests moments, jo crec que no sé si tothom no està d'acord, i hem partit de que hi ha una persona que farà un pregó i vosaltres penseu que és un element ideològic d'un partit que, per cert, ha arrasat molt, no? A Catalunya, i per tant, des del punt de vista, podria defensar que si aquests realment són els seus valors, doncs els podria posar, no?
No sé fins a quin punt la gent té en compte això quan vota el PSC.
No, la gent té en compte moltes coses quan vota, com ho sabeu, no, podria haver quedat cada moment, no en parlaré com a mínim de partits, no? però
quan tu vulguis, quan tu vulguis. La Sandra ha fet un i... No sé si volies
No, en aquest sentit. No, només volia apuntar una petita cosa que també comentaves abans, no? Simplement els beneficis que pot treure algú quan es canvia de gènere. Doncs, bueno, diguem-ne que com agafant la xifra de l'atur, no, que et deia, doncs és un col·lectiu molt vulnerabilitzat, que pateix moltíssima violència mental, física, inclús política. No sé quins beneficis podries treure.
Clar, però jo no em referia, com saps, a aquest...
No, però dic que és un argument que es fa servir moltíssim i és com, bueno, si... Ser dona tampoc no és cap xollo, imagina't ser una dona trans.
Aquí queda el tema. M'ha semblat molt interessant aquest debat que hem tingut i estic molt d'acord amb el primer que deia el Josep Manel i després el que deia la Sandra i també la Sílvia i el Joan, que està molt bé que puguem tenir aquests debats. Hem parlat una hora i pico d'aquest tema i benvingut sigui. Ara,
jo t'ho agraeixo molt, de veritat, t'ho agraeixo molt.
I jo us agraeixo vosaltres també, que us heu prestat a fer-ho. Vull canviar de tema radicalment i dir, no parlem de política.
Sí.
Doncs, perquè vull comentar amb vosaltres un article que va avui a La Vanguardia, que es titula Amnistia i article 92. L'escriu el que va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Això serà d'aquí uns moments.
RAC 1. El seu entorn únic, l'ambient dels carrers, l'energia relaxant de les platges, l'autèntica gastronomia, la pura essència del territori, la tradició i la seva biodiversitat. L'Escala és vida. I si és vida, l'hem de cuidar.
Més informació a visitlescala.com.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé, és que m'agafes en plena segones rebaixes, estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Aquest estiu seguim vetllant per la teva seguretat al mar. Els Mossos d'Esquadra ens despleguem a tota la costa catalana. Si ens necessites, truca al 112. Som la policia del mar. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Mira que agost que s'hi està a la platja, eh? Que agost seure a llegir un llibre sota el parasol mentre corre la brisa i amb el so de les onades del mar. I mira que un es queda agostet després de banyar-se i estirar-se la tovallola. Et quedes agostíssim.
Aquest 5 d'agost, sorteig extraordinari d'agost de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis.
Si et toca, et quedaràs agostet, agostet.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això vostre no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
El preu Lidl és... el millor preu.
Cafè natural molt ara per 1,25. T'estalvies un 21%. I tortilles de blat per 0,79. T'estalvies un 27%. Lidl, marca la diferència.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Ja he vist tortugues!
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 12 minuts. A veure, com que hi ha molta gent ja de vacances, avui és 31 de juliol, per tant, de facto és un dilluns estrany, que és d'agost ja pràcticament, i hi ha molta gent doncs, que avui s'haurà llevat més tard que la setmana passada, que potser ha sintonitzat la ràdio, ha arribat aquí a mitja tertúlia i ha dit què està passant al món, que m'he perdut els apunts. Doncs que no pateixin, que a aquesta hora doncs, els actualitzem amb les últimes novetats, com per exemple, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Que aquest migdia a les 12 hi haurà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume per condemnar l'últim assassinat masclista al país.
Sí, va ser el d'una noia de 29 anys a Barcelona, Nou Barris. Els experts avisen que l'estiu creix el risc d'agressions i assassinats masclistes perquè víctima i agressor passen més temps junts. De fet, entre agost i setembre, les trucades al telèfon d'atenció a les víctimes creixen un 25%. N'ha parlat a RAC1, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosich.
Els espais de convivència, els espais que, doncs, que són d'estiu o de vacances, molts cops, evidentment, generen més situacions, igual que no, més hores d'estar junts, i per tant, molts cops el que notem que hi ha més demanda, més trucades, més demanda als serveis després d'aquestes èpoques.
Des que va començar l'any a Catalunya han mort 9 dones assassinades, demà el Ministeri d'Igualtat ha convocat el comitè de crisi després d'un juliol amb 7 feminicidis a tot l'estat.
Més coses, 3 persones han mort a les últimes hores en accidents de trànsit.
Sí, per una banda, 2 dones van morir ahir a la nit a la C-17 a la Garriga, al Vallès Oriental, per causes que els Mossos encara estan investigant. El seu cotxe va sortir de la carretera i va acabar volcant. El conductor del vehicle va quedar ferit menys greu i ara està ingressat a l'Hospital de Granollers. I a primera hora d'aquest matí un home mort a la C-14 al Cuber, a l'Alt Camp, ha estat en un xoc frontal entre 2 cotxes. La víctima era un dels conductors. L'altre ha quedat ferit greu i l'han portat cap a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Amb aquestes 3 víctimes mortals, aquest any ja han mort 90 persones en accidents de trànsit.
I recordem, important, des d'avui l'R4 i l'R8 de Rodalies, l'R4 i l'R8, estan tallades per les obres del corredor mediterrani.
Sí, fins al 13 d'agost no circulen els trens de l'R4 entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia. L'alternativa és un servei de bus per carretera. N'hi haurà de directes entre les poblacions afectades i d'altres amb parades a Gelida i Martorell. I en el cas de la línia R8, que comunica Martorell amb Granollers, les obres afecten el tram entre Martorell i Rubí. També s'ha activat un servei d'autobusos entre aquestes dues poblacions.
I localitzen una pastera al sud de Formentera.
Sí, Salvament Marítim l'ha localitzat aquesta matinada amb 13 persones a bord. És la segona embarcació que arriba en aigües de les Illes Balears. En les últimes hores, ahir, en van localitzar una altra amb una vintena de persones.
Gràcies, Laia. Bé, 11:15.
Vaja. Això ha sonat molt, molt contundent.
Política.
Has dit, el Sergi, per la gent que ara es lleva perquè es vacances i ara s'incorpora i pensa, pues quina mala sort.
Sí.
Que s'hagi perdut la primera part. Que hagi dit, ara parlem de política.
El que podem dir és que a la gent que s'acabi de despertar, que hagi sintonitzat RAC1 i que estigui escoltant ara mateix el món RAC1, jo l'emplaço a continuar escoltant el món RAC1 fins a les 12 del migdia, perquè tenim coses molt interessants.
I que recuperin la primera part.
Ah, exacte, això anava a dir. Que no ho facin ara, no, perquè no, jo crec no, que el no. tema també és interessant el que puguin dir la Sílvia Cànovas, el Josep Manel Silva, el Joan Bordeus i la Sandra Vicente sobre aquest article que ha escrit avui Ivan Redondo a La Vanguardia. Però això, a partir de les 12, que recuperin la primera hora de la tertúlia, que ha estat realment molt interessant. Aquest article de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, a La Vanguardia, titulat Amnistia i article 92. Jo he llegit al matí, ho comentàvem amb la Laia Colomer, que és la sotsdirectora del món RAC1 aquest estiu i és l'encarregada de fer el buidatge dels diaris en paper en català, que ens ha sorprès la contundència amb què Ivan Redondo parla sobre per on ha de passar la solució d'aquestes negociacions que s'estan encetant ara entre el PSOE Junts, PSOE Esquerra, PSOE Sumar, Esquerra Sumar i tot aquest, els partits, no?, des de l'Esquerra Espanyola i els partits independentistes per fer president, o almenys intentar-ho, a Pedro Sánchez. Què diu Ivan Redondo a La Vanguardia? Diu que, per exemple, diu, així com l'indult va funcionar, l'amnistia també ho farà. No parla de l'amnistia també ho podria fer. Ivan Redondo, persona de confiança del president espanyol.
Ara ja no, eh?
Ara ja no, perquè ho va ser, i que va pintar molt a la Moncloa, i que és veritat que els seus articles a La Vanguardia es llegeixen i molt atentament. Diu, l'amnistia també ho farà, dona per fet. Ell parla de que la fórmula ha de passar pel retrobament total, són les paraules que fa servir ell exactament, i diu, qui és aquest retrobament total? Diu que aquest retrobament total no és possible sense el president Puigdemont, i diu, el retrobament total és, per descomptat, l'amnistia a la fórmula jurídica convenient. Ivan Redondo també diu, aquesta mena d'actes s'afegeix afegeix a milions i milions de persones per la convivència, i remata dient, sense els indults no es pot pretendre l'empat del 23J, ni sense aquest retrobament total, és a dir, l'amnistia, la pròxima presidència. No sé si coincidiu o no coincidiu amb Ivan Redondo, Josep Manel.
Mira, primer començo dient que sobre el tema de l'amnistia és com allò dels dentistes, que dius 9 de cada 10 dentistes, saps, te'n recordes? Que jo sempre he pensat, el que està en contra ja li passa, no?
Que parli.
Sí, aquella anunci. No, ho dic perquè aquests dies he sentit opinions de molta mena, però a veure, com ho explicaré, des del punt de vista jurídic, jo crec que ja ho he explicat aquí al programa aquests dies, la Constitució, com sabeu, no recull l'amnistia, no la recull, no la prohibeix expressament, no, però no la recull. Sí que prohibeix els indults de manera col·lectiva, i per tant la llei de l'indult només preveu que els indults siguin de manera individualitzada i amb sentència, és a dir, que no, la diferència entre l'indult i l'amnistia, com sabeu, és que l'amnistia perdona el fet i, en canvi, l'indult el que fa és que treu la pena, i per tant, diguem-ne que és una discussió que constitucionalment 9 de cada 10 constitucionalistes estarien més aviat per l'opinió de que això no entra dintre la Constitució. Però hi ha un, o un percentatge, diguem-ne, que ho defensi. Per tant, el que fa el Redondo...
Joaquín Urías, per exemple, que vam parlar amb ell aquí al Morracó, que ell deia que amb voluntat sentir, és possible.
Estava pensant perquè vaig sentir en aquella entrevista. Per exemple, ell va comparar això amb l'amnistia fiscal, que és una cosa que no té res a veure, que es diu amnistia, però no és amnistia, i que el que fa és que, a canvi de dipositar uns diners que suposa que deus, et condonen la part penal, però en canvi has de pagar. Per tant, no es podria comparar, no? Una amnistia fiscal amb una amnistia per altre tipus de fets que comportin delictes, no? Per tant, això és important perquè ho vaig sentir. I ell deia que sí, que hi ha una possibilitat, però tampoc és de... Bueno, seria un d'aquests de cada 10, per entendre'ns. Si, jo què sé, el Xavier Bosch, que és un catedràtic constitucional que jo conec molt i que li tinc molt respecte, doncs ha escrit diverses vegades que això... No al 100%, però que és molt, molt complicat, no? També és veritat que ara hi ha un Tribunal Constitucional que, com sabeu, està en minoria, però és una minoria que, diguem-ne, és favorable a la majoria ideològica que representaria un govern del Pedro Sánchez amb els seus aliats, i per tant que potser ho podria interpretar com ha interpretat altres normes amb una cosa que es diu interpretació evolutiva que acaba dient que la Constitució hi cap tot que no estigui prohibit, no?, expressament, i per tant que com que els temps van canviant, doncs hi ha coses que per no haver de canviar la Constitució es podrien acceptar. Dit tot això, a veure, primer, sobre les xifres també, que l'altre dia sentia el Boye que deia que hi ha 4.000, que quan diuen els 4.000 aquests represaliats estan incloent, per exemple, la gent que va patir algun tipus d'agressió tant física o psíquica a l'octubre, no? I això no és gent que necessiti una amnistia. En tot cas, potser necessitaria, si encara té alguna seqüela, doncs un psicòleg o un metge, però no una amnistia. Per tant, aquí no hi ha 4.000 persones. Inclou també, per exemple, gent com a Pablo Hasél, que no sé, sincerament, que té a veure això amb el procés de Catalunya, per exemple, no? O altres casos similars. O el propi Boye, que té un judici previ al 2017 per un tema de narcotràfic o de col·laboració amb un narcotraficant a Galícia, no? Bueno, ho dic perquè, dit tot això, abans parlàvem, abans d'entrar, de quines possibilitats hi ha reals d'arribar a un acord. Jo aquests dies em sap molt greu per la gent d'Esquerra, perquè sembla que tothom descompta el seu vot favorable a investidura perquè ja formava part d'una altra, però crec que alguna cosa hauran de dir, sobretot tenint en compte que han perdut pràcticament el 50% dels suports que tenia respecte a les anteriors eleccions generals, no? Però bueno, en tot cas, Esquerra i Junts, però sobretot Junts, que és l'element de canvi, que ara, com heu recordat també d'aquest matí, necessita dos vots favorables a aquesta investidura. Jo, sincerament, estic molt intrigat, i aquest seria el resum, i perdona per la... Estic molt intrigat per saber com ho faran. A quina mena d'acord arribaran, sobretot perquè qualsevol moviment que ara està monitoritzat, que pugui significar un acord que vagi en aquesta línia, si no prospera, tindrà un càstig electoral si hi ha repetició d'eleccions. I això és el més important que jo crec que passa en aquests moments, tant a una banda com a l'altra, perquè el PP també ho sap, això. I el PSOE sap que el PP també li passa, i per això el Pedro Sánchez ara li ha contestat amb una carta dient que el dia que es constitueix la mesa del Congrés ja en parlarem. Per què? Perquè sap que aquell dia ja hi haurà moviments de pacte que comportaran, per exemple, si ha d'haver un acord amb Vox o amb altres partits, i el PSOE igual, o amb Junts, quin és el paper que tindrà amb la mesa del Congrés, per exemple, o Esquerra, perquè això ja pot comportar després altres pactes posteriors de cara a la investidura, no? Si vols, la primera intervenció, després seguim parlant.
Sílvia? Sílvia, després vull... Joan i Sandra.
Jo vull recordar que l'article de l'Ivan Redondo, que està molt bé, centra la pilota amb l'amnistia, però hem de recordar que la segona part és l'autodeterminació.
Això ja ni el combustible
no,
ni res.
Perquè si tu les condicions de Junts, que de moment la veu única i indiscutible és la del president Puigdemont des de Waterloo, que amnistia, autodeterminació, està molt bé l'Ivan Redondo, que és una persona que era... Encara hi ha fils conductors, de molta confiança del president Sánchez. Situa la pilota només amb el concepte de l'amnistia, és molt, però el situa aquí només. I m'agafo el que diu el Silva. Les condicions de Junts, fins al que jo puc saber fins ara del que s'està dient i publicant i contactes que puguin haver-hi, són... No posen condicions per veure les complertes d'aquí 4 o 5 anys. Són coses que volen veure resoltes en un període bastant imminent, perquè no veuen, i així s'ha demostrat, que el president Sánchez i el PSOE no ha complert res del que s'havia promès, acordat amb Catalunya postprocés. Agafo el fil del Silva amb el tema d'Esquerra. Esquerra ara té molta pressió, perquè és veritat que se'l posa amb el paquet dels que ja donen el vot per comptat, dins així com també ho pot ser el PNB. Però el PNB, les seves condicions negociadores sempre han sigut excel·lents, per tant, poc a dir. Jo crec que l'estratègia del PNB passarà per un altre camí que ara us vull comentar. Esquerra té un problema, que és que fins ara ha anat sola aquests últims 4 anys, malgrat facilitar la investidura del president Sánchez, el retorn ha sigut nul, s'ha vist, i el problema és que ara hi ha hagut dues conteses electorals que han anat perdent centenars de milers de vots i que les properes són unes catalanes. Aquí sí que se la juga, tot indica que llavors podria perdre el govern de la Generalitat gairebé amb total seguretat, i ara passa per l'estratègia conjunta, quan fins ara li ha negat a Junts l'estratègia conjunta. Què crec que pot passar? Va haver-hi, això pels boomers, va haver-hi un el Silva se'n recordarà, va haver-hi un invent, entre cometes, de l'any 2003, si no m'equivoco, que era Galeuscat. Us en recordeu? Era una estratègia conjunta entre Galícia, BNG, País Basc amb el PNB,
totalment, i te'n recordes,
Catalunya amb Convergència i Unió. Era una estratègia molt bona llavors, que va funcionar molt, que era una defensa dels tres alhora per la plurinacionalitat de l'Estat, i que va funcionar molt i molt. Crec que he llegit en algun lloc com si el PNB ja situés una altra vegada l'estratègia conjunta dels territoris. Això podria ser, aquí ja és una mena d'opinió personal absoluta, que hi hagués també una negociació per darrere amb Esquerra per pressionar a Junts de que anés per aquí la negociació, la defensa dels quatre territoris per igual. Però ja res és igual, el naixement d'aquell invent era bastant equitatiu, ara no té res a veure el BNG amb el PNB, sobretot amb nombre de diputats, i amb Junts. Per tant, jo crec que aquesta cosa estarà fallida. No dic que no s'inclogui en una cosa puntual de negociació per igual amb la defensa plurinacional, però jo vull recordar que Junts es presenta a les eleccions per aconseguir la independència de Catalunya, no per investir un president Sánchez, ni per fer un cafè para todos en el sentit més galeuscat, per entendre'ns. Uh-huh. Per tant, jo estic amb el Silva, a dia d'avui, que és 30 de juliol, jo crec que el pacte o l'acord, no, per mi, en aquests moments, no és viable.
Joan.
A veure, parlant dels articles de Ben Redondo, jo recordo que el primer que va publicar...
No, jo no dic que no ho sigui, jo dic que estic molt intrigat, eh? O sigui, crec que no ho és, però...
Jo,
no...
Si m'he de mullar, jo avui el veig improbable, però demà potser ja no, en tema. Mm-hmm.
Joan,
no, deia que el primer article que Ben Redondo va publicar a La Vanguardia és Yolanda Díaz, pot ser presidenta.
Digue-m'ho tot.
Les facultats oraculars d'articles sempre interessants, però allà semblava faves comptades. Bueno, però dit això, sí, mira, jo crec que un verb que m'agrada que has fet servir és que ell diu que els indults funcionen. Quan diu que funcionen, vol dir que el PSC agafa 500.000 vots a Esquerra. Això vol dir que els indults funcionen. Jo crec que en qualsevol negociació els socialistes l'únic que estarien en disposicions d'oferir és un tipus de pacte a Carles Puigdemont, que el que faria és, si l'acceptés, estar incapacitat de rendibilitzar-lo. És a dir, l'oferirien un pacte en la mesura que sapiguessin que el debilita, o que no, igual que ells sabien que amb l'índol Esquerra Esquerra estaria atrapada com un actor menys útil en el vot útil i només tindria l'opció de pacte, doncs estaria pres dels propis insults i no han sapigut. Ells pensaven que rendibilitzarien l'antirepressió, però no es pot rendibilitzar l'antirepressió perquè tal com va anar el procés no és un cas pur i genuí de repressió. Llavors, clar, el que jo veig és que hi ha l'altra condició, just el que parlava, de l'autodeterminació, no? És a dir, Carles Puigdemont, en el cas que fos possible que rebés algun tipus d'amnistia o fórmula acomodatícia d'això, la segona part que parla l'Ivan Redon de l'article és la part d'autodeterminació. Ell fa servir la fórmula que els comuns i que el PSC fa, ja fa anys que fan servir, que és votar sí, però sobre un referèndum, com ho diu, inclusiu, per ratificar un acord previ. Sí. Això no és el dret d'autodeterminació, això és una fórmula retòrica que ja es fa servir, que s'assembla al dret a decidir, vol dir que al límit seguiria sent el dret a l'autodeterminació, seguiria una cosa per xutar la pilota endavant, i que el que passa amb aquesta fórmula és que aquí és un punt d'ambigüitat interessant. Aquesta és la fórmula que se li ha ofert a Esquerra durant els últims 4 anys a la taula de diàleg, que no ha dut enlloc, és a dir, això, l'horitzó de votar sobre un acord ratificat, i podien vendre-li a Carles Puigdemont que podria aconseguir més de pressa una mica del mateix, però sempre ens toparíem amb una fórmula que té com a horitzó el dret a l'autodeterminació, és a dir, demanar 100 de negociació, és a dir, amnistia i autodeterminació per obtenir votar, però sí, sobre un referèndum, sobre un acord previ i una semiamnistia.
Clar, en és aquests... que hi ha més condicions, eh? El que sí, passa sí. que aquestes són les línies vermelles.
Però, clar, clar, jo només parlo de les línies vermelles que podien no donar a una repetició d'eleccions. Jo veig que aquí clarament està atrapat una cosa, una dinàmica en la qual tot el que sigui ofert a Junts per Catalunya per part dels socialistes serà una cosa que sabran que no estan en condicions de rendibilitzar i, si no, es converteix automàticament en capital perquè Pedro Sánchez repeteixi les eleccions i es presenti com un heroi que no ha cedit el xantatge independentista. Què passa? Hi ha una fórmula imaginativa que pugui fer que l'únic espai seria vendre això a l'espai de Junts com una victòria respecte a Esquerra Republicana, que és l'única cosa que podria, una marginal victòria sobre Esquerra Republicana, podria que Junts, que és el que realment li interessa en el terreny de joc electoral, seria l'únic que podria, o sigui, que el PSOE pogués vendre-li d'aquesta alguna fórmula
però
que ells
Joan,
poguessin
el problema
vendre...
de que Esquerra també va de votar. Clar, com li vens a Junts...
No, perquè la repressió electoral Esquerra estaria condemnada una... o sigui, seria incapaç de presentar-se com un actor.
Seria tant com de dir-li a Esquerra que voti gratis i al canvi de que a sobre perdi en relació amb el que Junts li
per
demana.
Per tant, jo crec
no?
que tots estem d'acord que... Bueno, no, ara fa de cas. De que la dinàmica de repressió electoral, vull dir, és una mena de... Torna a ser aquest joc que hem vist tants anys d'una cursa, no?, aquell joc del Canari, sí, no? qui correrà primer, i que els dos actors que estan en més condicions de capitalitzar alguna cosa és... o el PSOE de no presentar-se com a un partit que segueix el xantatge, o l'espai de Junts com a presentar-se d'un cert irredemptisme. I en el cas aquest aquesta tercera via d'una amnistia i un votar, però un referèndum, un acord previ possible, sempre seria ofert com algo que a la llarga debilitaria Junts perquè obligarien a resoldre les contradiccions que no han resolt l'espai, com ara que farien un cop... fos aquesta amnistia concretada i tinguessin damunt la taula un sí però sobre un acord prèviament pactat que no és el dret a l'autodeterminació ni té res a veure amb el dret a l'autodeterminació i és una fórmula purament retòrica que per això l'utilitza l'espai dels socialistes dels comuns perquè està en el lloc ambigu del dret a decidir. Vol dir dret a decidir fins que vulguis decidir sobre l'autodeterminació.
El que serviria és una data. Una data.
I vull dir que en cas que qualsevol oferta es concretés ja estaria dissenyada de forma que posaria tard o d'hora Carles Puigdemont en la mateixa espasa i la paret. Per tant, no veig com... vull dir, només veig que aquest tapet de possibilitat de sortir-ne és que ells ho percebessin, l'espai de Junts, com una petita victòria marginal respecte a Esquerra, i això pot alterar molt perquè acaba sent al final la dinàmica que mou el procés des de fa tants anys.
Sí, de fet jo ara pensava en la primera intervenció després dels resultats electorals de Gabriel Rufián, que deia... som la primera força independentista. És com, bueno, escolta'm, cadascú treu les victòries i els missatges positius d'on pugui. L'únic missatge
positiu...
Sí,
és la cosa positiu... aquesta de que després de les eleccions, a la nit electoral,
tothom no celebra com, alguna cosa.
Però tothom ha guanyat. I dius, bueno...
Clar, compte, Míriam Nogueras va dir, hem entès els resultats, eh?
Correcte, cadascú sí, celebrava... Sí.
Bueno, i va haver-hi una part final de la frase de Míriam Nogueras, que també la vam comentar, no?, que va dir, Junts no investirà Pedro Sánchez a canvi de res. Afegir aquest, a canvi de res, que ho va fer en castellà, va dir a canvi de nada, que aquí ja anticipava segurament una posició almenys una miqueta diferent d'entrada del que podia haver tingut fins ara Junts.
Hi havia la possibilitat de fer-ho a canvi d'alguna cosa. Sí, però quina cosa és el canvi, no?
Semblar que has fet alguna més que Esquerra.
Sandra, deies.
Sí. No, jo crec que ara ho apuntàveu, no? Jo crec que serà molt interessant també veure què farà Esquerra. Jo també ho llegeixo en una lògica en la qual segurament, jo tampoc no vull fer vaticinis de política, perquè vam començar amb les municipals de Barcelona, sí. I ara estem aquí. O sigui, jo...
Ai, sí.
Jo que, o sigui,
si van redondo, no.
Exacte, no vull fer ni van redondo.
Pot passar de tot, pot passar de tot.
Però en el, o sigui, jo estic gairebé segura que acabarem tornant a votar. Llavors em sembla molt interessant veure què farà Esquerra, és a dir, estem donant per suposat que hi haurà un sí per part d'Esquerra. Jo crec que n'hi hauria, en cas que fos molt evident que es podria tornar a reeditar el govern de coalició, però en el cas que Junts deixi molt clar que no votarà que sí, què fa Esquerra? És a dir, torna a votar que sí, mantenint aquesta narrativa que porta en les últimes setmanes, vota que no per alinear-se amb Junts, s'absté, vull dir, és que hi ha moltíssimes opcions, sobretot tenint en compte que l'avançament electoral a Catalunya també és una qüestió que és molt, molt probable. Llavors, crec que hi ha diverses coses que poden fer decantar la balança, no? Però Ara, tornant a l'inici, no parlàvem de l'article de l'Ivan Redondo, persona molt propera al, o que havia estat molt propera al president de, del govern, però jo recullo també les paraules que, de l'Illa el dia després de les eleccions, crec que en aquesta casa, que va dir ni autodeterminació, ni amnistia, ni leches, no? Perquè diu, vivim en un estat de
dret.
Això no ho va dir.
Això no ho va dir, però és veritat que més clar sobre autodeterminació i amnistia, més clar podia ser.
Jo crec que va ser prou clar en Salvador Illa, quan va dir... Sí, oi? Va ser bastant taxatiu. Jo m'agafo una mica en aquestes paraules, és a dir, no i no, no hi ha cap altra via, no? Però igualment, encara que funcionés, que electoralment funcionés, que això és una cosa que, que li tinc una mica de dubtes, l'Ivan Redondo parla de retrobament. I crec que aquesta paraula està més des d'un cert paternalisme cap a l'independentisme, no? Perquè dius, retrobament, sí, però retrobament cap a on? Perquè l'independentisme vol aquest referèndum, vol aquesta amnistia per marxar, no per retrobar-se amb ningú, no? Llavors és com aquesta cosa des de la distància, com quan li parlem a vegades als nens, no? Va, vinga, què és el que tu vols? Retrobem-nos. I és com, ja, és que jo el que vull no vull perquè estiguem tots contents i feliços, ho vull per una altra cosa, no? I crec que també és interessant veure com aquestes paraules d'Ivan Redondo exemplifiquen que consideren que l'independentisme ja no és un actor polític rellevant, més que per aquests vots que pugui haver-hi. I és molt paradigmàtic que després de perdre 750.000 vots, si no vaig errada, que és una derrota molt forta, hi hagi una clau de la governabilitat, no? Però no hem de perdre de vista que hi ha hagut molts vots perduts.
Sobre això, que just ara deia la Sandra, deixeu-me posar sobre la taula un parell de piulades que vaig llegir ahir d'una persona amb la qual pots estar molt d'acord o molt en contra, però si alguna cosa té aquesta persona és que parla molt clar en general. I és el Jair Domínguez. Ahir feia un fil de tuits que deia breu reflexió de diumenge que així ningú la llegeix. Els polítics definitivament ens han perdut el respecte d'ell, ens havien arribat a tema, us en recordeu? Diu, després de la patacada i l'abstenció, precisament això que deia ara la Sandra, un total de 0 dimissions. Només he sentit el Botran fer autocrítica, és veritat que Albert Botran de la CUP va fer autocrítica, va fer un pas al costat, va dir que la CUP no havia sabut copsar la realitat del moment. Diu, Jair Domínguez després, la resta com si hagués sentit ploure. Això perquè ja tenen assumit i comprovat que ningú sortirà al carrer a cremar contenidors ni tirar llambordes. Han pensat, però si podem fer el que ens surti dels ous, diu Jair Domínguez, i només ens demanaran explicacions 4 matats a Twitter.
Entre els ous i la leche, ja tenim aquí un component interessant. Bueno, jo no és que discrepi del Jair Domínguez, amb el que no conec personalment, sinó que està parlant d'una part molt concreta de l'electorat, evidentment, no? I en el seu nom, que té el dret a fer-ho, però i dels polítics que se suposa que representen aquesta part de l'electorat, perquè tornem a recordar, que ja ho hem dit abans, i per això li lleva per a tan clar que a Catalunya el guanyador és el PSC. És que, vull dir que això també s'ha de tenir molt en compte. És que tinc la sensació, saps, de fa molts dies, que com que us vaig escoltar aquests dies, que encara treballava però no podia escoltar tot, però i avui és el primer dia que vinc, de que m'agradaria donar la meva opinió molt, molt breument, i si m'allargo em talles, però sobre la lectura de les eleccions, perquè fixa't, jo crec que hi ha, sobretot perquè a Catalunya crec que veiem les coses amb raó, perquè és molt diferent, i hi ha una pluralitat, per exemple, política que no hi ha altres llocs de l'Estat, potser al País Basc, però a altres llocs no. O sigui, jo sempre penso en el votant de Guadalajara, de Sòria o fins i tot de Sevilla, que al final té 2 o 3 o 4 opcions, no? En alguns casos 2, i en altres casos perquè sap que els altres són vots llançats en les circunscripcions petites, i en els que són més grans, a les ciutats, doncs potser té alguna possibilitat més de 2 partits més, però ja s'acaba la història, que a més en aquest cas eren 2 blocs. I per tant, com que la majoria de la gent ha votat en aquestes eleccions doncs per molts elements, però segurament la por ha estat un element important, però sobretot jo crec que molta gent ha votat en negatiu, és a dir, en el sentit de dir no vull que guanyin aquests. Jo crec que hi ha un missatge molt clar de l'electorat que després de les autonòmiques, sobretot amb determinades actuacions que van fer, per exemple, el PP i Vox a València, no? que fins i tot jo els diria, escolta'm, si volíeu guanyar les eleccions realment vau prendre decisions que eren realment absurdes perquè podien provocar el que ha passat, no? Que molta gent acabés votant contra això. Jo el que crec és que van enviar un missatge molt clar de que no volien una coalició de PP-Vox. No? Aquest jo crec que és un missatge bastant clar si interpretem en negatiu el que van dir els electors. Ara bé, dit això, és veritat que el PP ha guanyat les eleccions. El problema és que el PP, això fa molts anys em deien que en política és molt important no tenir ningú a la dreta amb qui no puguis pactar, saps? Aleshores, perquè a l'esquerra no passa això. però la dreta s'hi passa, no? I ara està passant a altres llocs, i per això a molts llocs d'Europa, fins i tot des del Partit Popular Europeu, hi ha un cert interès en rebaixar les forces, diguem-ne, d'ultradreta perquè es pugui pactar amb ells, perquè si no es troben que no hi ha manera. Alemanya, per exemple, cada vegada tenen més força i aleshores no tindran cap, amb la història que té Alemanya. Bueno, no m'enrotllo. La història és que jo el que volia dir és, i en relació amb el que dèieu vosaltres, tant per l'electorat independentista a Catalunya, però per l'electorat socialista a Catalunya i fora de Catalunya, qualsevol sessió que impliqui que el seu vot que no volia servir per fer una cosa pugui servir per fer una altra cosa que segurament tampoc no vol, és a dir, l'elector de Sevilla, de Sòria, de Guadalajara, socialista, segur que no vol cedir davant de l'independentisme una part de la sobirania, per exemple, perquè parlem ara d'autodeterminació un altre cop, però Junts fa molt de temps que no parlava d'autodeterminació, parlava directament d'independència, i ara veig que ja tothom s'ha tornat a oblidar de la paraula independència, però en realitat els electors independentistes volen la independència, fins i tot alguns encara pensen que es pot aixecar el mandat de l'1 d'octubre, no? I que per tant, sí, hi ha gent que ho pensa.
Perdona,
per tant,
que faci un encís, aquesta és la diferència entre esquerra.
Sí.
Però perdona, aquesta és la diferència entre Esquerra, entre la lectura que pot fer el vot espanyol del paper que ha significat Esquerra i del que pot significar Junts. Si el PSOE ha pujat dos escons tenint d'aliat, per entendre'ns, Esquerra, vol dir que no els hi ha fet por que Catalunya avancés cap a la independència, l'autodeterminació, digue-li leches. Saps? Però ara entra en joc Junts. Aquí, jo et dono la raó, el comportament del vot espanyol,
però, perdona,
pot veure, depèn de què faci el president Sánchez aquests dies,
es
pot veure variat.
Jo el que discuteixo és que durant aquests darrers anys, amb Esquerra col·laborant al PSOE, s'hagi avançat cap a la independència. Jo això no ho veig en absolut.
No,
o sigui, s'ha avançat cap a altres coses, potser. Però...
No, és que justament t'estic donant la raó. T'estic dient que el vot espanyol, que no ha vist Esquerra com a un perill d'avançar cap a la independència...
Clar, però la diferència és que ara
sí. Depèn de què faci.
A Esquerra això no li ha anat bé, perquè ha tingut un resultat negatiu, i a més ara resulta que hi ha un altre element, que és Junts, que té aquesta capacitat de decidir sobre el govern de Madrid. Per tant, la conclusió de tot això és... Jo torno a dir el mateix, estic molt intrigat i no diré que no passarà, no dic que no sigui perquè he vist, per exemple, el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona o el que ha passat amb
altres llocs.
Pot passar qualsevol cosa. És més, et diria que l'única possibilitat, del millor que pugui passar això, és que algú decidís donar els vots gratis, aparentment gratis, com a mínim, dient, ajornant després aquesta... Però clar, jo, sincerament, no veig el Puigdemont ni a una part de Junts amb aquesta tessitura de donar dos vots gratis a favor, perquè l'abstenció era una altra cosa, però dos vots gratis a favor, a canvi de després ja en parlarem perquè no governi o perquè no hi hagi... Perquè no és perquè no governi, perquè no torni a haver-hi unes altres accions. Entre altres coses, perquè ho he explicat molt bé, perquè el Pedro Sánchez, si ha demostrat alguna cosa, tothom ha vist que quan les tenia pitjors se n'ha sortit un altre cop, no? Doncs jo crec que ara ho té molt fàcil, és a dir, gestionar tot això sabent que pot haver-hi eleccions, sap fins a on et pots arriscar i el que pot escenificar per dir... Jo he intentat fins on puc arribar, més enllà no puc, per tant no tindré cap cost i fins i tot, al millor, és possible que tingui un benefici sabent que sóc el president encara en funcions, que sóc el president en aquests moments de la Comissió Europea fins a final d'any i, per tant, que li puc treure un rèdit mentre veig com els altres estan intentant una cosa que és bastant inviable, segurament per culpa seva, perquè jo crec que el PP s'ha equivocat en moltíssimes coses, doncs veure quina majoria alternativa té, no? Per tant, jo no veig un altre escenari, però...
Un apunt, i amb eleccions repetides, compte amb què passi a Catalunya una altra vegada, perquè el PSC ha de mantenir el vot, que no és fàcil, però que jo crec que, tenint en compte que de
per
moment...
Per això és tan important el que faci el Sánchez.
Però que jo crec que de moment, a Catalunya és una altra lectura, ara parlo de la lectura d'aquí, de l'independentisme, jo puc preveure que Esquerra encara perdrà més vots, que se li aniran cap a Junts, perquè de moment és l'únic que està mantenint les línies vermelles que molts independentistes que formen part d'Esquerra Republicana també volien, perquè les condicions que ha posat Esquerra...
Però això passa perquè no pactin aleshores, no?
Que no pactin. I el que demana ara Esquerra, que és una mica el que demana Comuns, pacte fiscal, Rodalies, han tingut 4 anys, han tingut meses de taules de diàleg, han tingut investidures pel mig, pressupostos pel mig. Per tant, compte, que podria ser que amb una repetició d'eleccions Esquerra encara baixés més d'aquí. Si puja Junts, depèn de com torni a quedar l'aritmètica, amb els anys se li torna a posar complicat, eh? Però ara sí que és la bola de cristal, aquí, eh?
Sí, sí. Bueno, jo faré més bola de cristal encara. I no seré jo qui li tregui la
I
condició
estem parlant de política. Sí.
Sí. No seré jo que li tregui la gran condició d'estratega a Pedro Sánchez, perquè cada cop que fa una d'aquestes, totes ens posem les mans al cap i després se'n surt triomfador. També és veritat que algun dia se li ha d'acabar això, eh? Vull dir que no sabem com...
Tot s'acaba.
Tot s'acaba. Tot el que sube baja, també, no? Però jo crec que no estic gairebé segura, no estic tan segura de que una repetició electoral sigui una bona estratègia per ell. Per què? Per diversos motius. Per una, que si tu analitzem l'abstenció que hi ha hagut en aquestes eleccions i ho mirem i ho creuem amb la renda, veiem que les persones de renda més alta són les que més han deixat de votar en moltes casos perquè estaven de vacances, i també aquest discurs de la por que va mobilitzar l'electorat d'esquerres va fer que molt l'electorat de dretes va dir, si total no cal que vagi a votar perquè ja ho tenim guanyat, això.
400.000 vots conservadors es van quedar a casa. Això està comptabilitzat.
Aquests 400.000 vots conservadors poden anar a votar, mentre que molts de l'esquerra que es van mobilitzar poden estar ja fins al monyo i diguin, mira, escolta, ja perquè ni vot útil, ni mobilització, ni res, perquè això no funciona. Més coses, també va haver-hi molta part del vot que l'independentisme es va deixar que va anar cap al PSOE o cap a Sumar per aquesta qüestió també de vot útil. No? Una repetició d'eleccions, doncs es veu que aquest vot útil potser no és tan útil i o tornen a l'independentisme o es queden a casa, en aquest cas. No? I jo crec que hi ha molts escenaris, també un molt important és això que passa per l'estiu, no? I per estar una mica fins al monyo, que jo crec que poden perjudicar Pedro Sánchez, també tenint en compte que hi ha molts votants que deies, no? A Espanya estava molt clar que un dels missatges que podem treure és que no es volia la coalició amb PP i Vox. Doncs potser hi ha molts votants de Vox que també es passen al PP, no? Perquè veuen que Vox ha tingut un gran fracàs, que no n'hem parlat gaire, però hi ha hagut un gran fracàs de Vox, i crec que molts d'aquests vots també poden anar, també cal veure quin és el candidat que presentarà el PP, que això també serà molt, molt determinant. Llavors jo crec que una repetició d'eleccions ens pot abocar un govern de dretes, segurament sense coalició, perquè és possible que no calgui, però hem de contemplar aquest escenari també.
Veurem, n'haurem d'anar parlant. Ara mateix Espanya està jugant l'últim partit de la fase de grups del Mundial Femení, la selecció espanyola. En el partit contra el Japó buscava ser la primera de grup. Pràcticament això ja queda descartat, per no dir que queda descartat del tot, quan queden 6 minuts per acabar el partit. La selecció espanyola està perdent 4-0 contra el Japó. Per tant, Espanya, que ja era matemàticament a vuitens de final, s'enfrontarà a Suïssa, de la blaugrana Anna Maria, l'haver passat segona de grup, i el Japó s'enfrontarà contra Noruega. Has vist quin final el tema de política? Coses que passen, la ràdio és així, tenia la tele aquí i anem un moment molt, 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 molt breu a publicitat, tornem i rematem ja la tertúlia d'avui.
Hi ha qui quan sent bé pensa en vacances, en viure, en viatge i en volant, perquè ara pots conduir un Cupra Formentor amb entrega immediata per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acosta't al teu Cupra Garage o descobreix-ne més a Cupra Official Ponés.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo.
Solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Fold 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Beko. Els frigorífics Beko utilitzen la tecnologia Harvest Fresh, que simula el cicle de la llum solar i fa que els aliments es conservin frescos durant més temps amb totes les vitamines i els nutrients. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
El perquè de tot plegat.
Estàs en 2 minutes de 11:15 del matí. Per acabar, només molt breu, li volia fer una pregunta al Joan. Avui, amb una notícia que he llegit al diari ABC avui al matí, que m'ha cridat l'atenció, que era que en el Consell de Ministres de demà, el govern espanyol, en funcions, vol aprovar un decret que permeti posar en marxa una policia que controli la intel·ligència artificial. I recordava que al llarg de la temporada regular el Joan ens havia fet píndoles al món RQ, precisament sobre el ChatGPT i tot el que implica la intel·ligència artificial i tal, he vist aquest tema i he dit, hòstia, una policia que controli la intel·ligència artificial. És veritat que el Consell d'Estat d'Espanya, que és el màxim òrgan consultiu en aquests casos, ha girat l'esquena a la proposta i insta el govern a eliminar la idea de crear una policia que es dediqui a controlar la intel·ligència artificial perquè, d'una banda, no respecta el marc legal i de l'altra diuen que cal esperar que Europa es pronunciï sobre aquest tema abans de tirar pel dret. Però, en tot cas, ha semblat un element, no?, d'una policia que controli intel·ligència artificial que ens diu una miqueta cap on estem anant.
Sí, estaria bé, bueno, ara que hem descobert això dels aliens, que la intel·ligència artificial adquirís consciència d'ella mateixa i fos un agent subjecte imputable i perseguible, però sí, al final...
M'ha mirat a mi, el dient sí, imputable.
És perseguir-nos nosaltres mateixos, no?, perseguir la intel·ligència artificial i aquesta cosa de... Vull dir, més que una policia, és, la intel·ligència artificial és el que la policia faria per controlar-nos nosaltres. Llavors, seria una mica estrany, perquè qui vigilaria la policia? Que, vull dir, la intel·ligència artificial no... pel que sabem fins ara, no té acció, no té volició més enllà de per què es fa servir, i si de cas el problema és que controla la policia, que controla la intel·ligència artificial, això diria.
És allò que dèiem, que és molt generós dir-li intel·ligència artificial a la intel·ligència artificial. El concepte d'intel·ligència va portar
aquí. Sempre parlem d'això, bueno, suposo que també li passa el mateix, jo sempre me'n recordo de Blade Runner, que al final és una mica aquesta història, no? Com els replicants que saben que acabaran morint s'acaben rebel·lant contra el qui els va construir, contra els homes, i això és un avançament del que és la intel·ligència artificial.
Només faltaria això ja.
És que el predictor al Gmail li diem intel·ligència, però és un predictor al Gmail amb superdopat, vull dir.
Jo ja crec que el problema o els riscos de la intel·ligència artificial no estan en la part artificial, sinó estan en la part dels humans que estem darrere o que estan darrere del disseny d'aquestes eines, no? Perquè no ens podem oblidar, doncs, que hi ha persones que dissenyen aquests programaris per, com diu el Joan, no? Doncs perquè la policia pugui perseguir certs tipus de ciutadans, perquè, i bueno, doncs, no, parlem dels reconeixements facials, no? Per exemple, doncs, estan basats en programaris tremendament racistes, no? Que hi ha moltíssims informes que expliquen que amb rostres no caucàsics fallen fins a un 80% de les vegades, és a dir, que els veuen a tots iguals, en poques paraules, no? Mm-hmm.
Això doncs, també passa sense intel·ligència artificial.
Correcte, per això dic que ens hem de fixar en l'altra intel·ligència.
El perfil racial també funciona.
Llavors, doncs,
tornem a reclamar el factor humà, no? Aquí darrere, sí, potser hem de regular això. El factor humà.
És que ens hauríem de regular això, nosaltres, exacte, no?
Sí, diuen això, que ens troben la feina, però la feina de supervisor d'intel·ligències artificials, clar, és la feina del futur. Sí,
dir, que torna a ser humana.
Sí, exacte. L'humà que supervisa els errors de la feina. De la feina una mica alienadora, però...
I l'únic problema és que cal ser molt intel·ligent, només és aquest el problema.
Ah, sí, això és el pitjor.
Joan Bordeus, bon dia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Dilluns que arribo l'hora.
O no, perquè potser fem un informatiu encara més curt i juguem allò, a veure, pillar Joan Bordeus.
Però amb aquest cognem ha de portar una ampolla de vi el proper dia, no?
És veritat, nosaltres aquí...
A les 9 del matí...
No per prendre l'ara.
Nosaltres, a l'equip del Món RQ de temporada, i també ho aplicarem a l'estiu en cas que es doni el cas, tot i que és veritat que durant la temporada hi ha més possibilitats de que passi, perquè són moltíssimes més setmanes, però tenim una cosa que és qui s'adorm i arriba tard, porta esmorzar.
No ha estat el meu cas avui, eh?
No, exacte, que el Josep Manel Silva ha portat esmorzar perquè en el primer dia...
Per quan t'adormis
ja tinc una guanyada.
Portarem el sindicat tertulià que inaugurem, el sindicat d'estiu que inaugurem ara mateix i consultarem.
Bueno, jo m'apunto al crèdit, aleshores.
Joan Bordeus, moltíssimes gràcies. Josep Manel Silva, moltíssimes gràcies també. Sílvia Cànovas, moltes gràcies. I Sandra Vicente, moltes gràcies. Que tingueu molt bon dia tots quatre. Nosaltres ara, sobre la taula, altres temes també ben diferents, com per exemple Ousmane Dembélé. Per alguns és...
Dembélista fins a la mort.
Aquesta era la bona, no?
Ousmane Dembélé, Fermín López i alguna coseta més amb Joan Jopallàs, Gemma Soler i Marc Marvà. De seguida.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El per què de tot plegat.
RAC 1.
El seu entorn únic. L'ambient dels carrers, l'energia relaxant de les platges, l'autèntica gastronomia, la pura essència del territori, la tradició i la seva biodiversitat. L'Escala és vida. I si és vida, l'hem de cuidar.
Més informació a visitlescala.com.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segones rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC1.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo...
solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Flip 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Que la teva moto és la que més utilitzen els pilots a les carreres? La meva té la carrera de Medicina.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Perquè el més ràpid sigui tenir el teu diagnòstic. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2:11. Marçó, bon dia.
Molt bon dia.
Què m'expliques?
Doncs que toca estirar les cames, perquè hem de seguir la ruta d'estiu de RAC1 gràcies a la Generalitat de Catalunya. I és que durant aquests dies anirem fent alguns programes en directe des de diferents punts del territori català. Divendres, el Versió va fer el programa des de Tàrrega i aquest dijous, dia 3 d'agost, nosaltres marxem a Falset, a la capital del Priorat. Parlarem de moltes coses, parlarem de vins, del castell i fins i tot tindrem els primera cita. I, per si no fos poc, hi ha un retorn musical molt esperat al poble. No el desvelarem, necessitem que hi sigueu,
sisplau. Estarà molt bé això, estarà molt bé això.
Llavors, l'endemà, divendres, el Versió farà el programa des de Reus, al Centre d'Art Calmassó, i Altafulla serà l'última parada d'aquesta ruta d'estiu de RAC1, que tancarà Eudald Martínez amb el Via Lliure des del casal La Violeta el diumenge 6 d'agost. És una ruta per conèixer de prop tots aquests indrets, les seves singularitats, els seus racons i gaudir d'aquesta manera de l'estiu RAC1. Us hi esperem.
Gràcies, Joan Jovellàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma Soler, bon dia.
Bon dia.
Marc Marvà, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
A veure, quan queda menys d'un minut per les 11 del migdia, aquí presentes a la mesa, tenim alguna novetat del Temps Ousmane Dembélé? O continuem amb l'últim que sabíem, que era que té pràcticament els dos peus a fora?
L'últim que se sap d'Ousmane Dembélé és que està dormint ara.
Clar. Clar, quina hora és allà? Que no tenen Nadal.
Doncs són 7 hores menys, que seran 9 quan vagin cap a Las Vegas, i aquest avió, aquest vol que han de prendre,